Les dues en punt, bona tarda, és Sant Jordi, també aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Jo crec que és molt important perquè això va posar a dalt de tot a un equip femení.
Tal dia com avui, de fa una dècada, el Natació Sabadell es proclamava campió de la Copa d'Europa de waterpolo femení. Va ser el primer equip de la ciutat en aconseguir regnar al vell continent. Sona realment increïble dir que avui complim ja el desè aniversari d'aquella gesta, veient encara a primer nivell mundial les Maica García, Laura Ester, Mati Ortiz i companyia, però han passat ja 10 anys de glòria pel waterpolo sabadellenc. Aquí a Ràdio Sabadell hem volgut celebrar aquesta efemèride amb un documental, el primer bany d'or, el primer tastet, aquests 4 segons de l'aleshores entrenador Nani Guiu, que ja heu escoltat. De seguida us n'aprovem més avui, dia de Sant Jordi, dia per cap posar-nos a la història de l'esport de la ciutat aquí, a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet i el Toni Pacheco a les vies de so, arrenquem.
Comenta la recepció.
Començarem amb waterpolo i amb el Pau Vituri, seguirem amb el Sabadell Mallorca, tindrem literatura esportiva amb la gent del Librerío de la Plata i també vòlei amb les fases d'ascens del Natació Sabadell.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid és contra les cordes a l'Eurolliga de bàsquet, segon partit i segona derrota blanca a la sèrie de quarts contra l'Anadolu Efes, la d'ahir a Turquia 91-68. Avui a les 9 juga el Barcelona, ho fa el Palau contra el Zenit Sant Petersburg de l'exblaugrana Xavi Pascual després de la victòria russa en el primer partit de l'eliminatòria. I sense canvis a la part alta de primera divisió, a falta de 6 jornades pel final. Ahir tant l'Atlético com el Barcelona van fer la feina. Els matalassers 2-0 contra el Huesca, els blaugrana 5-2 davant del Getafe. Ja és oficial, Sevilla reemplaça Bilbao com a seu de l'Eurocopa, que s'ha de jugar aquest estiu. Els partits de la fase de grups de la selecció espanyola, per tant, no es jugaran a Sant Mamés, sinó a la Cartuja. El Milan ha renovat Zlatan Ibrahimovic, Barcelona serà la seu del preolímpic de natació artística a mitjans de juny i Rafa Nadal ha guanyat avui Nishikori al Godó Open Bank Sabadell. El manacorí s'ha imposat 6-0, 2-6 i 6-2 i ara es veurà les cares amb Cameron Norrie als quarts de final.
I a les xarxes socials.
Evidentment, el primer bany d'or. El podeu trobar al nostre canal de YouTube i a Instagram. És el documental que han fet el Pau Vituri i el Roger Benet per celebrar l'aniversari dels 10 anys de la primera Copa d'Europa de waterpolo femení del Natació Sabadell. Un quart d'hora per guardar i per recordar una de les pàgines més brillants del nostre esport. Si no ho heu fet encara, prohibit perdre's aquest treball.
De quin partit no estarem pendents?
A Escandinàvia, de l'amistós, que ha començat ara fa 3 minuts i mig a les 2 entre el Kristiansund i el Molde.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un integrant del centre d'esports de l'actual plantilla, el carriler esquerrà Josu Ozcoidi, l'exmedallista olímpic del Natació Sabadell Martín López Zubero i també l'exentrenador de l'Amics del Pou, Fernando Castejón.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Quatre minutets, mal comptats, per sobre de les dues. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda, Adri.
Avui té l'excusa que està al control de so. Podria entrar i parlar una estona, perquè també és protagonista, encara
no vol,
que diu que no.
No vol.
Sí, no, sí, va cara, l'entrevista amb Roger Benet.
No va voler ahir, no crec que vulgui avui.
Ahir en parlàveu al Cafè de la Ràdio amb la Núria García, per tant, qui vulgui aprofundir més en com s'ha cuinat, en com s'ha parit aquest documental, el primer bany d'or, pot trobar-ho al podcast d'aquesta emissora, però, Pau, avui dia de l'estrena, bé, de fet va ser ahir a la nit, primeres hores, va ser a les 9 de la nit. Com està funcionant? Quins missatges, quins inputs esteu rebent?
No, molt bé, molt agraïda a la gent del Waterpolo per aquest merescut homenatge. Ho deia ahir, que per mi crec que no se li ha donat prou valor el que és tenir a Sabadell un equip campió d'Europa del seu esport. I avui per mi és el dia clau, perquè avui és l'efemèride. Avui tot just, el dia de Sant Jordi de fa 10 anys, l'equip femení de l'Astral Pool Natació Sabadell doncs aixecava aquesta Copa d'Europa. Recordaràs, Adri, perquè estaves també amb mi allà a la piscina, que els hi van regalar una rosa.
Per mi, t'ho anava a dir ara, és una de les imatges icòniques d'aquell dia, no? Veure l'equip, a més amb canalla que corria per allà també, familiars, etc. I sobretot la foto de grup amb la copa i totes amb la rosa, també. Va ser com molt... No sé, a mi m'ha quedat com a mi un guardar d'aquella imatge.
Sí, i de fet ara ens arribava un missatge ahir a la nit molt maco, del José Antonio Martín Utrera, un amic d'aquesta casa, perquè a les imatges de celebració, la Marta Recio, en aquell any jugadora del Natació Sabadell, el casquet número 10, portava un nen petit, no?, entre braços, i resulta, sense saber-ho, al final són coses d'aquelles que dius, ostres, fa molta il·lusió, que és la filla de José Antonio Martín Utrera, i ens escrivia doncs, ahir a la nit també emocionat recordant aquesta qüestió. Per tant, coses maques a posteriori que et deixa el documental.
Un documental que recull aquella història d'aquell equip especialment jove i descarat que va acabar regnant a Europa, més aquí a casa, perquè la Final Four es va jugar aquí a Sabadell. Va ser arribar i moldre, perquè va ser la primera experiència en una final a 4 del Natació Sabadell en una Copa d'Europa, en una Champions Cup, que és com es deia aleshores, i vaja, si li van tremolar les cames a l'equip que va acabar fins i tot golejant a l'Horizonte Catania, que podríem dir que era segurament el rival a batre, o com a mínim el gran del waterpolo femení europeu per palmarès recent.
Sí, segurament en aquell moment no teníem tanta consciència, jo no sé tu, Adri, però no sé si perquè no teníem imatges en aquell moment, costava més de veure partits, o l'Astral Pool fins i tot no havia aparegut encara primera línia del waterpolo europeu, però va sorprendre amb la facilitat amb la qual es va imposar en aquella final. Jo recordo, i ara repassant també el partit, evidentment, a partir del segon quart va ser un passeig de les de Nani Guiu en aquell partit. Una superioritat insultant, i clar, amb els anys això li dona més valor, no? Perquè al final l'Horizonte de Catania segueix sent l'equip que més copes d'Europa té en el seu palmarès. I llavors l'Astral Pool va passar per sobre, però clar, va ser el punt de partida, perquè en els següents 10 anys l'equip sabadellenc, l'entitat sabadellenca, n'ha guanyat, o en va guanyar 4 més. Són 5 de 10, per tant és una cada 2 anys, que és una fita, repeteixo, a l'alçada de molt pocs.
La veritat és que sí, perquè han allargat en el temps aquesta hegemonia a casa nostra la majoria de temporades, però també a Europa en el 50% dels casos en aquesta Champions, o després anomenada Eurolliga. Em deies que em portes un petit tastet, no, una versió radiofònica,
sí,
del documental.
Tal qual. El que hem fet és, amb el Roger Benet, reduir-la, aquesta versió de 14 minuts que es pot trobar al canal de YouTube de Ràdio Sabadell, també al nostre Instagram, IGTV, i hem fet una versió més reduïda, de 9 minuts, versió radiofònica adaptada d'aquest primer bany d'or per commemorar, avui sí, en el dia del desè aniversari, aquesta primera Copa d'Europa del Club Natació Sabadell.
Doncs ja sabeu, no us ho podeu perdre, YouTube, Instagram, on vulgueu, a Ràdio Sabadell trobeu el primer bany d'or per posar-li cara i imatges a aquella proesa, però aquest és el primer bany d'or versió radiofònica.
Primer bany d'or.
El waterpolo femení.
Carles Ruiz, expresident.
Ja havia donat molt nom al club perquè ja era, i ara campió d'Espanya, campió de Catalunya.
Aquella temporada vam fitxar 4 jugadores molt importants.
Nani Guiu, exentrenador.
Van ser la Laura, la Jenny, la Pili i la Gavi.
I a la base que teníem fet, l'equip que teníem fet aquí de molts anys, a intentar, o sigui, apostar per l'equip femení per arribar a una Final Four.
Laura Ester, portera.
Més 2-3 peces que vam vindre de fora, que ens vam, o sigui, vam fer molt bon equip, i tant dintre com fora de l'aigua, també perquè ens coneixíem de seleccions i de tot això. Jo crec que va ser, o sigui, un bloc molt unit que fer que dintre l'aigua aconseguís grans coses.
Ja, les imbatibles, no?, en aquell moment.
Maica García, boia.
Bueno, va ser el fet això de portar aquí totes les jugadores nacionals, no?, com és la Jenny, la Laura, Pili, les Espar, o sigui, totes les grans jugadores nacionals, portar-les al mateix equip, doncs ja no hi havia res a fer a nivell nacional, crec que estava tot aquí, ja estava molt clar, no?
Recordo que ens toca un grup on hi havia rivals com l'Horizonte, que era el top, l'equip top a Europa, i aquesta fase la passem com a primers de grup, a més a Catània, és a dir, guanyem a l'Horizonte i el guanyem allà. I aquí és on ens comencem a creure que podem fer coses importants i que estem a l'alçada dels millors.
Teníem demanada la seu, però la teníem guardada sempre i quan juguéssim la final.
I un cop ja vam passar a Final Four, que ens van dir que seria Sabadell, era com... Joder, sí, la primera Final Four, sí, del club, la primera Final Four nostra, de la història del waterpolo espanyol, jo crec que era com molt maco, i a part poder-la jugar a casa amb tota la nostra gent, encara més. Però sí que és veritat que quan ens van dir que seria piscina 50, va ser com... És que es veurà buida, saps? Jugarem amb tres persones i serà com... No sé jo si és la millor idea.
Clar, els dies previs ens anaven dient...
Mati Ortiz, defensora de boia.
S'estan venent totes les entrades, llavors estem aconseguint omplir tot, i deia, no estarà plena ni molt menys.
Que a les semifinals a nosaltres ens toca el Kirishi, que en aquells moments, hosti, semblava també, era també un dels equips més potents d'Europa. I la veritat és que aquest partit va ser dur, el vam portar tota l'estona per davant, però a un minut i pico del final se'ns van posar un... i se'ns va complicar una mica, i recordo que al final la Olga va acabar fent un gol així de rebot, d'un rebot, que ella el va acabar posant a dins, i vam estar tranquils, i llavors ens vam adonar que estàvem a la final.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos aquí en Teledeporte a una cita histórica con el waterpolo español. Bienvenidos a la final de la Champions Cup femenina, la máxima competición europea de clubes femeninos.
No sé casi ni nada. Però em va donar una veure aquestes grades d'aquí, arrebossar, veure la gent entusiasmada, nanos, joves.
Me'n recordo, i ho hem parlat moltes vegades, de sortir a la piscina 50 per escalfar-me la 33 i anàvem per les escales pujar. O sigui, ja escoltar, o sigui, abans d'entrar, escoltar la gent i dir, crec que hi ha molta gent, que no hi ha només dues persones. I sortir a la presentació, veure la grada plena i... Vamos, la pell de gallina.
Clar, quan jugues aquí a casa i a la piscina waterpolo, doncs hi ha molts partits que, bueno, no és com ens agradaria, perquè al final hi ha molt poca gent i llavors comptes la gent i tot. Bueno, mira, avui han vingut 20, avui han vingut 30. I, clar, quan vam sortir pel passadís a la piscina i vam veure aquella grada que hi havia, no sé quantes persones, però moltíssimes, i estava tot ple i no cabia ningú, va ser com, bueno, espectacular.
Jo sóc una persona, sí, molt diferent a Mati, que Mati és com... Quasi mai es fica nerviosa, i moltes vegades tinc a prop de la presentació, és com, però com no te puedes poner nerviosa? Que vamos a jugar una final de Copa d'Europa, saps?
En aquell moment, l'Horizonte al Catània era molt fort, i bueno, sabíem que podíem perdre, però bueno, volíem disfrutar aquella Final Four aquí amb la nostra gent.
I és veritat que l'Horizonte aquell, a part de tenir pues, jugadores italianes, pues, com la Tania Di Mario, la Garibotti, la Hielo... la Musumeci, tenia moltes jugadores de la selecció, però és que a part tenia a la Blanchi, la Blanca Gil, que tots sabem el que ha sigut dins del waterpolo, una jugadora d'aquí que ho ha estat tot, que ha estat la millor jugadora del món, però bueno, però és que a més tenia la Brenda Villa, que era la capitana de la selecció americana, una jugadora que ho ha guanyat tot, era com un superequip, no?
Sí que recordo les cares entre nosaltres de mirar-nos entre nosaltres i dir, és que podem guanyar, o sigui... Ja les vam guanyar a la fase de grups a casa seva, per què no ara?
El lanzamiento y el gol de Gabriela Sud. Otra vez Pilar Peña, gol de Pilar Peña. Atención, golazo. Elena Lloret. Pelota al otro lado, el lanzamiento y el gol de Maica García. Lo han podido leer en sus labios, decía Bañador. Algún problema, és tal el forcejeo que seguramente se lo han roto.
Ostres, és que jo no me'n recordo.
Ahí está Maica García, efectivamente.
Sí que recordo molta canya, això sí. És que me'n recordo moments de sortir la Gavi Sucs amb sang aquí, li dèiem, estàs bé? I jo deia, sí, sí, no passa res. A l'altre amb un cop, sí, recordo com una batalla.
A partir d'aquest, sobretot del segon quart, que jo crec que el segon quart és un 4-1 nostre, que acaba, no sé, crec que anàvem 8-4 i acabem 8-5 aquell quart, aquí vam dir, ostres, és que això... Això ho podem guanyar.
El lanzamiento, golazo de Elena Lloret. ¡Qué manera de soltar la zurda que tiene esta chavalina! ¡Gol de Ana Espar! Y el lanzamiento y el gol de Gabriela Such.
I el tercer quart és espectacular. El tercer quart els fotem un 4-0 i acabem 12-4, si no m'equivoco. 12-5, perdó.
Esa pelota, Gabriela Such. ¡Golazo de Gabriela Such! Jennifer Pareja, gol de Jennifer Pareja. Matilde Ortiz, gol de Matilde Ortiz.
Elles anaven al 100% o al 200%, que de vegades, bueno, potser massa revolucionades i tot.
De nuevo Matilde Ortiz encarándose a Ariadna Gariboti, a la que llama a la banda el colegiado croata para decirle que ya está bien.
I en aquell moment era, elles van fortes, nosaltres anem més. O sigui, ja està, per sobre meu a casa meva no passes.
Gol de Jennifer Pareja, tercer gol suyo, décimo en esta Final Four y a 3-19 para el final.
Pues ya está, es que ya está, es que es igual, passi el que passi l'últim quart, ja ho tenim. Bueno, va anar, la veritat és que molt, molt bé.
Se acaba el partido, final, el Sabadell Astral Pool. Campeón de Europa.
Jo estava a l'aigua, jo recordo estar a l'aigua i plorar moltíssim. Jo me'n recordo, de fet, que justament amb la Pili, no sé per què aquell moment no vam plorar. I fèiem la gràcia i tot, entre les dues fèiem com la conya de dir que no estamos llorando, i això és com per plorar i més, perquè, clar, estan totes plorant.
Recordo això, la grada, o sigui, tothom aixecat, o sigui, cantant, cridant... no sé, va ser, bueno, una festa.
Va ser brutal, sí, jo crec que és de les Copes d'Europa més especials. Va ser com la primera que ningú s'ho esperava, que, clar, era el projecte de, bueno, fer el club campió d'Europa, però va ser tot com molt ràpid i molt maco.
Per mi va ser extraordinari, va ser el que millor que m'ha passat esportivament en la meva vida.
Crec que va ser una mica el que va canviar l'època del waterpolo, també, penso, o sigui... Crec que arrel d'això doncs, comences a agafar més confiança, tens encara més il·lusió, comences a veure que tot allò pel que has lluitat comença a donar els seus fruits i ja et dic, vam fer un equip espectacular dintre i fora de l'aigua i al final això també s'agraeix, no? Que no només és dintre sinó que quan surts ets una família.
Jo crec que és molt important perquè això va posar a dalt de tot a un equip femení i jo crec que sempre he reivindicat el que treballaven les noies i que eren les autèntiques heroïnes de tot això.
Ja ens hem fet vells, però jo me les estimo molt.
Crec que nosaltres vam arribar a estar 2 anys i pico sense perdre un partit, entre el 13 i el 14, i el principi de tot això va ser això, aquesta Copa d'Europa del 2011.
Hotel Suís.
Espectacular, la feina recordant aquella gesta del Pau Vituri i del Roger Benet. Evidentment, la gesta va ser del Natació Sabadell, la feina ha estat d'ells dos. Tornem al present, aquest Astral Pool Natació Sabadell actual, Pau, perquè l'equip d'Ai Palma té demà mateix derbi a Can Llong contra el Terrassa en la penúltima jornada de la fase... La segona fase, podríem dir, de la Divisió Honor.
Sí, la fase per classificar-se pel play-off és la tornada a l'acció després de la medalla de bronze a l'Allen Trophy. Hem parlat en les últimes hores amb la Marina Cordobés, que li hem preguntat d'entrada com ha paït l'equip aquella dura derrota de fa una setmana a les semifinals contra el Kirishi, si bé és cert que es van refer el dia següent guanyant la Roma i quedant en tercera posició, però volíem saber com està l'equip després d'aquest cop a les semifinals contra el Kirishi.
Estem bé, en cap moment tampoc vam estar així com deprimides. Sí que, òbviament, el partit que ens hagués agradat jugar a l'Entrofi doncs, hagués sigut el de la final, pel primer segon lloc. Però, bueno, això tampoc va ser com una derrota, no? Per nosaltres, simplement, pues, així és l'esport, a vegades es guanya, a vegades es perd, i la veritat és que ens hem reforçat molt bé, i doncs, bueno, ara amb l'objectiu de poder aconseguir la Lliga.
Derbi atractiu perquè hi ha les Olga Domènech, Pili Peña, Bea Ortiz, Paula Leitón i companyia al Terrassa, i sobretot perquè és un segon contra tercer.
Sí, 5 punts de marge té l'Astral Pool, queden 6 en joc, per tant, podrien assegurar demà mínim el factor piscina a la semifinal, si bé és cert que les mirades a Canllong estan posades en el Mataró, el líder a 2 punts de diferència. A més, hi ha un partit també important aquest cap de setmana, hi ha un Mataró medi a les 12, per tant, podrien punxar les de Dani Ballart, i a més, estem a les portes del Mataró Astral Pool de la setmana que ve, i amb la possibilitat, Adri, que tots els partits que li quedin a les de David Palma aquesta temporada siguin contra Terrassa i Mataró. A Terrassa a les semifinals, contra el Terrassa a les semifinals del play-off i contra el Mataró en una hipotètica final. Aquest fet també s'hi ha referit Marina Cordobés.
I ara ja tot el que, tots els partits que ens venen són una guerra, no, pràcticament, així que, bueno, està clar que el títol de Lliga, bueno, està en joc, que no està gens decidit, no, i es decidirà, pues, amb aquest últims partits i amb el play-off final.
Hora del derbi, Pau?
A les 6 de la tarda començarà a Canllong aquest partit, partides entre l'Astral Pool Natació Sabadell Femení i el Club Natació Terrassa.
Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I 2 minuts per sobre de les 2 en directe aquí a Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís del dia de Sant Jordi. De seguida parlem de llibres, de seguida marxem fins a Ourense amb una mala notícia, la derrota de la Natació Sabadell de vòlei en l'estrena de les fases d'ascens, però hem de parlar del Centre d'Esports, evidentment, també a les portes del Sabadell Mallorca de dilluns. Avui, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
Era dia de tornada a la feina.
Sí, entrenament a la Nova Creu Alta, porta tancada. Com dius, dia de tornada a la feina després del descans d'ahir i amb unes sessions que ja s'encadenaran fins, com dius, al partit de dilluns contra el Mallorca. Recordem, dilluns a les 9 del vespre, el duel que tancarà la jornada 36 de la Lliga Smartbank.
Per començar, última hora del Centre d'Esports amb novetat, podríem dir, positiva. Veure Aleix Coc ja entrenant amb normalitat.
Sí, s'ha entrenat al ritme de la resta del grup i, per tant, recordem que el tarragoní s'ha quedat fora de les últimes convocatòries. Podria reaparèixer a la llista d'Antoni Hidalgo de cara al duel de dilluns contra els Bermellones. També s'ha entrenat a Diego Foli, saps que en els últims dies s'ha absentat per unes molèsties i que per això el porter del juvenil Pol Tristan es va exercitar amb el primer equip. És veritat que Pol Tristan ha seguit avui entrenant-se amb el primer equip, però l'aragonès també ja estava en la sessió d'avui a la Nova Creu Alta. Amb tot, Pierre Cornut lesionat i Stoichkov, per la famosa clàusula de Boja, ho hem anat repassant tots aquests dies a l'Hotel Suís, són ara com ara les úniques baixes, i Hidalgo també recuperarà Jaime Sánchez, sancionat en la darrera jornada.
El que sí que hem d'estar atents últimament és el tema dels pròxims partits amb les sancions, no? Perquè el que avui hem anomenat el Club dels Apercebuts cada vegada té més socis, cada vegada és més gran. Fins a 5 jugadors del Sabadell ara mateix són a una groga de perdre's el següent compromís.
A tremolar, eh? Fem la llista, si et sembla, Adri.
Sí, sisplau.
Tenen ara mateix 4 targetes, que apuntin tots els seguidors arlequinats. Víctor García, Ever Pena, Adri Cuevas, Edgar Hernández i Néstor Querol. Per tant, qualsevol amonestació a aquests futbolistes, doncs, evidentment, comportarà el càstig d'un partit de sanció. I al marge, per anar ja amb precaució, hi ha 3 més que podrien sumar-s'hi a aquest Club dels Apercebuts, per dir-ho així, que són Jaime Sánchez, que en té 8, per tant, una més i estarà apercebut per segon cop aquesta temporada, i tant Óscar Rubio com Stoichkov, que, com sabeu, repetim, és baixa aquesta setmana, en tenen 3, per tant, en la mateixa situació que Jaime Sánchez.
Doncs gairebé mitja plantilla, si no està apercebuda, està a una d'estar-ho. Dimarts parlàvem aquí a l'Hotel Suís amb la Vicent Juan Ibiza. En les últimes hores hem escoltat també, en aquest cas amb els companys de SER Mallorca, l'altre balear de la plantilla, Pedro Capó.
Sí, d'entrada, com a ex-mallorquinista i com a nascut a Menorca, que és Pedro Capó, doncs admetent que sempre és bonic, no?, jugar contra el Mallorca i retrobar-se amb gent com Abdon Prats, Álvaro, Joan Sastre o Parera, entre d'altres. I després, com a més destacat d'aquestes declaracions a SER Mallorca de Capó, reconeixent que el Sabadell arriba amb moltes urgències al partit de dilluns.
Con urgencias, no te voy a engañar, al final la situación en la tabla clasificatoria es la que es y bueno, pues a sacar los máximos puntos posibles y cuanto antes empecemos a hacerlo mejor, porque si no se nos echa el tiempo encima y las jornadas van pasando y hay que sumar.
Doncs el temps que es tira a sobre. I Adri, especialment curiosa i significativa és la resposta de Pedro Capó sobre el que suposaria mantenir-se a la categoria pel Maonès. Una permanència estaria gairebé a l'alçada de l'ascens de l'any passat.
Cuando a lo mejor uno ha luchado mucho por permanencias, pues el día que logra el ascenso, pues vive como su Champions particular, ¿no?
Entiendo, sí.
Y bueno, y una vez logrado eso, pues el conseguir la permanencia en una categoría superior es casi a la par de un ascenso. O sea, porque cuando te cuesta tanto el conseguir el ascenso o el luchar por él y lo consigues, pues luego conseguir mantenerte, ¿no? Ya lo dicen, que lo complicado no es llegar, sino mantenerte.
Sí.
Y el permanecer en la categoría, pues es casi, se viviría, lo viviríamos casi como un otro ascenso.
I tot contra un Mallorca, que sona estrany dir-ho així, però que últimament no carbura del tot, no carbura massa fora de casa, els números són prou clars. Un punt dels últims 12 a domicili, és a dir, un empat a les Palmes i 3 derrotes.
I bé, a més de perdre el camp d'un rival directe del Sabadell a Castàlia, en aquesta última jornada en un partit, Adri, absolutament Made in Castellón o Made in Garrido, no? Per ser potser més justos, un Castellón ben tancat al darrere, generant poquet, però també aconseguim molt poc i traiem profit del gol que va marcar Juanto Ortuño. Pedro Capó diu que l'estil del Castellón al final no té res a veure amb el Sabadell, que per tant el guió del partit serà molt diferent.
La propuesta del Castellón y la nuestra pues difieren bastante, o sea, no creo que se... Es decir, a lo mejor sí podemos sacar pues conclusiones de si se diera el caso que nos pusiéramos por delante en el marcador, pues cómo trabaja el Mallorca sobre esa situación, pero al final a la hora de plantear el partido no creo que sea, no tenga nada que ver pues lo que plantea el Castellón a lo que planteamos nosotros.
Per últim, Sergi, com a mínim respecte a Pedro Capó, el nom propi de la setmana, això sí que no canvia, el de Juan Diego Molina Stoico.
Sí, Capó s'ha referit al seu company d'equip i amb això rematem, si et sembla, les paraules del menorquí a SER Mallorca, d'una banda dient que entén la famosa clàusula de la por però que no acaba de compartir-la massa.
No la comparto, no la entiendo, porque al final si tú no quieres que un jugador pues esté en tus filas o así, pues mira, le quitas, pues no sé si se podría reivindicar o no sé cómo lo ve. Al final, el club de procedencia pues ve que a lo mejor el jugador le puede tener más ganas a él que a ninguno y tienen ese miedo, ¿no? Al final la causa del miedo se llama por eso.
Sí.
Y bueno, cada uno juega sus cartas pues como cree conveniente, serán compartidas o no por cada uno, pero están en su derecho.
Això sobre la clàusula de la por i referència a Stoikov com a company de vestidor, l'etiqueta com a jugador diferencial, tampoc el descobrirem ara, i Capó diu que té el nivell per jugar a primera divisió.
Cabida en el Mallorca, yo creo que en cualquier equipo de la categoría y si me apuras en alguno de la parte baja de primera división, o sea, es un jugador pues diferente que tiene cosas que bueno, que cuestan de encontrar pero bueno, cada situación en cada club y de cada jugador y sus expectativas y eso solo lo conoce cada uno.
Un minut per creuar l'equador del programa per arribar a dos quarts de tres de la tarda. Escoltàvem Pedro Capó, protagonista en les últimes hores als mitjans mallorquins per part de l'equip Vermellón. Hem escoltat a Íñigo Ruiz de Galarreta, Onda Cero, en aquest cas, que és el que ha dit el migcampista del conjunt mallorquí.
Doncs mira, el més destacat diu que a principis de temporada ells haguessin firmat estona estant. Recordem, 7 punts de coixí sobre el tercer classificat, l'Almeria, per tant, ben encarrilat l'ascens a primera divisió, però que al final la cosa no està feta i per això és de gran importància el partit de dilluns contra el Sabadell. I a cavall, entre l'última jornada contra el Castelló, que repassava Mara, i en el duel contra el conjunt arraquinat, dos equips en una lluita oposada a la del Mallorca. Per Galarreta, ara és molt més complicat enfrontar-se als de baix per totes les urgències que tenen.
Los equipos que están abajo a final de temporada siempre suelen sumar más, porque al final tienen una situación que se están jugando el seguir el año que viene en el fútbol profesional o no, y eso, bueno, te cambia la vida. Entonces aprietan, se hacen fuertes, pero bueno, analizando un poco el partido el otro día, es verdad que tuvimos muchas situaciones, llegamos muchas veces a área contraria y bueno, nos faltó ese acierto que otras veces solemos tener.
Acabo fent-te una pregunta, Parc. ¿Creus que el Sabadell ha rendit igual, millor o pitjor contra els primers classificats que contra els últims?
Doncs mira, et diria que pitjor. I ja sé que, per exemple, vam guanyar contra el Leganés a la primera volta, per dir algun, però per dir alguna cosa diré pitjor.
Doncs avui he estat mirant just una estona el calendari de partits jugats abans de llançar-te aquesta pregunta i la resposta la tens i la teniu tots vosaltres en el següent informe, amb la veu del Pere Gallifa.
Una de les frases més repetides aquesta temporada és que aquest Sabadell és capaç de competir contra qualsevol, que tant li és jugar contra un rival de la part alta o de la zona baixa. És un dels arguments als quals aferrar-nos ara, que encadenarà dos partits seguits contra equips que lluiten per ascendir, Mallorca i Rayo. Els números diuen realment això, però l'equip d'Antonio Hidalgo ha estat capaç de guanyar un exequip de primera, com el Leganés, i un altre dels que intenta ser el play-off, el Girona, no ha pogut superar-lo ni a Montilivi ni a la nova Creu Alta. Per contra, si mirem els duels directes en la lluita per la permanència, el balanç dels arlequinats contra equips com el Logroñés o l'Albacete és molt pobre, un punt només de 6 possibles. Són dos exemples que demostren això. Si bé fent números, i com seria lògic, el conjunt sabadellenc ha puntuat més contra els equips pitjor classificats. Anem a dividir la Lliga en dos, va! Si agafem del primer a l'onzè, el bagatge fins ara del centre d'esports és de 16 punts sumats en 18 enfrontaments contra els equips millor classificats. Això ens deixa una mitjana de 0,89 punts contra els primers de la taula. Per ser justos, però, la clau d'aquesta xifra són els 6 punts sumats contra la Unión Deportiva Las Palmas, que es troba just en el llindar. És onzena, ara mateix. Si ho volem mirar des del punt de vista més optimista, un triomf dilluns contra el Mallorca faria que aquesta mitjana fos clavada d'un punt per partit, ja que serien 19 punts sumats contra els millors de la Lliga en 19 jornades. Anem ara a l'altra meitat del 12è, el Cué. En total, el conjunt arlequinat ha tret 18 punts en 17 partits contra els rivals que pitjor estan a la classificació, és a dir, una mitjana una mica superior, d'1,06 punts per partit. Per potencial dels equips de la part alta i els de la baixa, és veritat que els futbolistes d'Hidalgo han rendit prou bé contra els millors. Més, si tenim en compte que van estar a punt de puntuar les derrotes contra l'Espanyol en tots dos partits, l'Almeria, el Leganés a Butarque o el mateix Mallorca a Son Moix. Això sí, la mitjana de punts, malgrat tot, és superior quan toca enfrontar-se als rivals directes.
Per tant, tenia raó el Sergi Parc. Acabem, Sergi. Una miqueta d'agenda el cap de setmana per part del Sabadell. Serà sense partit, però amb doble entrenament, però repassen fins i tot tota la jornada.
Sí, una jornada que, això, per veure el Sabadell ens haurem d'esperar fins dilluns, però Adri, avui arrenca aquesta jornada 36, Zaragoza Sporting. El Zaragoza, en principi, ho hem dit en els últims dies, disparat a la classificació, però té un calendari molt complicat. Demà hi ha un duel directe a les 4, Logroñés-Cartagena. A quarts de 9, Ponferradina Lugo, amb nou tècnic per al conjunt gallec. Diumenge, un quart de 7, el Corcón Leganés. Estic repassant, evidentment, només els partits dels rivals directes. El Corcón, l'equip que marca ara mateix la zona de permanència amb 38 punts. Diumenge, dos quarts de 9, Tenerife Castellón. I el dilluns, a més del nostre, recordem a les 9 del vespre, des de mitja hora abans aquest Sabadell-Mallorca, el Sabadell en joc, hi ha un Rayo Albacete a les 7 de la tarda, és a dir, l'Albacete, l'equip que tenim, l'únic que està per sota del centre d'esports, visitant el següent rival del Sabadell després d'aquesta jornada. Per tant, també interessant de veure aquest partit.
Doncs tot això és el menú del cap de setmana i fins i tot de dilluns, que us apropa el Sergi Parc. Per cert, ha caigut algun llibre ja? O n'esperes algun?
De moment no, espero que em caigui algun.
I esperes que sigui de temàtica esportiva o t'és igual?
No he demanat res concret, així que he deixat llibertat per qui m'ho hagi de regalar.
Doncs ja ens explicaràs dilluns a veure què. I si no, per si de cas, vés escoltant ara per agafar idees. Fins ara, Sergi.
Fins ara, Adri.
Avui dia de Sant Jordi no ens podíem estar tampoc aquí de parlar de llibres esportius. D'entrada, recordant que tant ahir com avui el centre d'esports té paradet a la porta de tribuna de la nova Creu Alta amb una selecció de llibres esportius amb alguns d'autors arlequinats com l'Axel Torres, com l'Alberto Jogo, com el Joaquim Fiter o el Miguel Ángel Rodríguez, i també venent roses arlequinades de 10 del matí a 8 del vespre aquest estant a la plaça Olímpia. Nosaltres el que hem fet aquest matí és visitar una de les llibreries sabadellenques per parlar de llibres i d'esport.
Avui, que és un dia especial, des de primera hora he pogut escoltar la programació especial que han fet els companys informatius en aquest dia de Sant Jordi, però nosaltres també volíem sortir a fer un tomb i parlar una miqueta de literatura evidentment esportiva, i per això hem vingut aquí al Librerío de la Plata, que porta obert 8 anys ja aquí a la ciutat, al carrer Sant Jaume. Cecilia Picún, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, aquí muy entusiasmada.
Y Miguel Sánchez, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal? Molt de gust i molt content d'estar amb vosaltres.
Us volia preguntar, primer de tot, si noteu o no que des que tenim a sobre aquesta pandèmia que ens ofega des de tots els àmbits, si el tema de la literatura ha anat a més o a menys, perquè jo vaig tenir la sensació, al principi, sobretot en el confinament, en l'època més dura, que la gent potser llegia més, però clar, us volia preguntar així de sortida, no aquesta setmana, que segurament sigui excepcional, sinó en general.
Pues yo creo que como libreros hemos sido unos privilegiados, porque la lectura, lejos de resentirse, ha crecido, ¿no? Y los lectores vienen a buscar libros. Mucha gente descubrió la lectura, descubrió otra vez el placer de leer. Muchos niños aprendieron a leer en la pandemia, en ese tiempo de estar solos, de estar aislados del resto de sus compañeros, y tener un libro y tener la curiosidad y las ganas de aprender a leer y a escribir.
Sou experts en literatura latinoamericana. Jo us volia preguntar avui pel terreny esportiu de la literatura. No sé si la gent ve preguntant per llibres d'esports o no, si és una matèria que crida l'atenció al lector o si té un públic molt concret i determinat.
A ver, que vengan a pedir libros de deportes no se da con frecuencia. Lo que sí se da es que nosotros recomendemos libros en los que está presente el deporte, pero que son libros esencialmente literarios. Y bueno, a ver, que no deja de ser curioso que en el primer año, cuando abrimos, al poco tiempo de abrir, creo que fue la segunda presentación que hicimos, era un libro sobre el fútbol. Se llamaba Los fantasmas del Sarriá no usan chándal, ¿no? Y bueno, un escritor, Wilmar Cabrera, y bueno, lo presentamos aquí, y Miguel lo que hizo en esa parte creativa que estábamos en los comienzos y que bueno, que seguimos intentando hacer, armó una mesa en la que era una cancha de fútbol, y en esa cancha de fútbol pusimos una selección de libros que hablaran sobre fútbol, y ahí sí encontramos muchos, y en primer lugar Eduardo Galeano, ¿no? El escritor uruguayo, que una de sus pasiones era el fútbol.
El fútbol a sol y sombra, ¿no? Era el clàssic de l'Eduardo, per al·lusions pràcticament. Què contenia aquella taula especial dedicada al món del futbol?
No, contenia una cosa, estava feta amb un pany verd, i vaig dibuixar les marques clàssiques del camp, no? Les àrees, el mig camp, el punt de penalti, i era una mica il·lustrar allò que vam desplegar després, que són tots aquests llibres de literatura, entre ells el de Galeano.
No
em resisteixo a contar-vos una anècdota. La paraula hincha realmente es una paraula uruguaya, y viene, y lo explica bien Galeano, mucho mejor de lo que yo puedo decir ahora, que seré muy breve además. La palabra hincha es el utillero del Club Nacional de Montevideo, se llamaba, creo que José, y era el que inflaba, el que llevaba el material y tal. Entonces la palabra hincha viene porque hinchaba los balones. Pero como era tan forofo, tan desmesurado en su amor por el Nacional y gritaba tanto y tanto, acabó todo el mundo por decir que, mira, como el hincha, y de ahí vino la hincha, vinieron las hinchadas y todo. Bueno, y todo tiene una raíz popular, por más que ahora el fútbol se haya convertido en una cuestión de millonarios y financieros.
Jo no volia marxar d'aquí sense que em recomanéssiu algun llibre esportiu. Per la gent que potser està a casa escoltant això o al cotxe i diu em queden hores avui per anar a comprar un llibre i em ve de gust que sigui de matèria esportiva. És veritat que aquest any no ha estat massa productiu a nivell sabadellenc en concret de l'esport de la ciutat, però en general, si volem un llibre esportiu, què ens recomaneu?
Pues sin dudarlo, descubrir al escritor checo Ota Pavel y a su libro El precio del triunfo. Porque aquí lo que vemos son historias de vida de diferentes deportistas que abarcan diferentes disciplinas también. El fútbol, la gimnasia olímpica, el ciclismo, los deportes en la nieve. Y no solamente es esa historia, la historia del deporte, sino cómo ese deporte practicado por el individuo del que se cuenta la historia afectó su vida, ¿no? La cambió, le dio un espectro de emociones muy amplio que podría ir desde el miedo hasta el sabor del triunfo, hasta bueno, la fantasía de no querer que siga un tratamiento médico porque, por ejemplo, estropearía su carrera. Y bueno, ahí hay una historia que a mí me gusta muchísimo, que es la de una mujer, una gimnasta de barras, ¿no? Que era Eva Bosakova, ¿no? Y Eva Bosakova descubre en esta historia que cuenta Ota Pavel un secreto que nadie, ninguno de los jueces, había percibido nunca en su actuación. Y ese secreto no lo voy a decir. Los voy a invitar a que lean este libro maravilloso y que descubran a este autor, que además era un periodista deportivo, como tú, Adrián.
El precio del triunfo, la veritat és que el tinc, o sigui, no m'ho perdonaràs, però el tinc a la tauleta de nit i encara no l'he començat, però Ota Pavel sí que l'havia llegit i molt recomanable. Acabo amb tu, Miguel, perquè estàs fent vols per aquí, per la llibreria, sí. No sé si tens algun allò en ment.
Se m'acaba d'acudir, com això que deia la Cecília, l'esport sempre està lligat a la societat, a la cultura i demés. N'hi ha un llibre que és fantàstic, que es diu El peón, y que més enllà del escacs, del ajedrez, presenta una crònica fantàstica, no només de l'Arturo Pomar, que va ser un dels mestres nostres de l'escacs, i la cèlebre partida que va jugar amb el Bobby Fischer en l'any 62, sinó que ens presenta això, tota una crònica del franquisme i de la societat i de franquista, i és una crònica meravellosa en 64 capítols, que són els 64 casillas de l'ajedrez, i cadascun d'ells, pels amants d'aquest esport, comença amb un moviment des de l'apertura inicial.
L'editorial del Peón és Pepitas de Calabas.
Doncs El Peón i El precio del triunfo, Ota Pavel i Paco Cerdà. Cecília, Miguel, gràcies per la passió amb la que viviu la literatura, perquè la veritat és que ve de gust passar per aquí i xerrar una estona.
Pues moltes gràcies a vosaltres i que tinguem tots un dia meravellós.
Sí, todos. Que este día sea precioso. Y los invitamos a acompañarnos.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Dos minuts i tres quarts de 3 de la tarda contagien entusiasme al Libreria de la Plata amb aquestes dues recomanacions que ens feien aquest matí. Deixem els llibres com a mínim aparcats fins d'aquí a una estona. Anem a parlar de futbol una altra vegada perquè el Sabadell juvenil rep diumenge l'Espanyol després de la victòria 0-2 de la setmana passada contra el Barça. Una nova sorpresa arlequinada per matriar l'equip de Miquillador. Per què no somiar amb la part alta? És quasi una quimera, però tenen un partit pendent, la jornada contra el Girona, amb la qual cosa els 8 de distància respecte al segon podrien ser 5. El millor de tot, que juguen sense pressió, amb la feina feta i la permanència ja a la butxaca. A més, després de superar el Barcelona, l'altre gran rival a batre és el de demà passat, l'Espanyol. Els altres 3 partits a priori serien més assequibles. El lateral Gabri Gausachs confessa la il·lusió que tenen per jugar el primer partit a Olímpia d'aquesta segona fase contra un equip de la talla dels pericos.
debutem ara aquesta segona fase aquí a casa, davant de la nostra gent, que ja pot entrar bastanta gent al camp, i anirem amb moltes ganes per també demostrar que som el Sabadell i que competim cada partit i que els podem guanyar perfectament.
A la mateixa línia s'hi ha referit el Pol Tristan, cedit pel Barcelona, que va ser l'heroi la setmana passada justament a la Joan Gamper i que aquesta està entrenant amb el primer equip per l'Equinat. Pel porter, a Olímpia estan rendint especialment bé.
A nosaltres ens agrada molt jugar com a locals perquè sempre traiem bons resultats i estem molt còmodes al nostre camp. I llavors motiva tenir un rival així gran a casa nostra perquè sabem que els hi podem plantar molta cara, saps, al nostre camp. I llavors sí, potser sí, és bonic jugar al nostre camp contra un rival així dur perquè l'afrontem amb ganes.
Repassàvem abans xifres. El dilluns el tècnic Miquillador ja deia en aquest espai que no renuncien a res, però que han de ser conscients també de qui són. Tristan demostra d'aquesta manera la fam que tenen.
Afrontem els partits amb molta ambició i sabem que podem treure punts contra qualsevol si estem bé. I això, bueno, el punt de no jugar-se res també. I tot això, sempre intentem competir tot, donar una bona imatge i disfrutar els partits. I al final, si fas això, està al teu màxim nivell.
El Sabadell Espanyol de la Divisió d'Honor Juvenil arrenca diumenge a les 4, com escoltàveu abans, en públic a Olímpia. El Sabadell jugarà contra el segon classificat de la segona divisió, el Mallorca, el Sabadell juvenil davant del líder de la divisió d'honor, l'Espanyol, i el trio, la tripleta d'enfrontaments amb equips top, el complet del Sabadell Nord, que rebrà Can Uriac, el líder del seu subgrup de la primera catalana a l'escola esportiva Guinaueta. Sobre el terreny de joc, els arlequinats venen d'encaixar dues derrotes seguides, però numèricament parlant, la cosa ha canviat una mica aquesta setmana. Com no podia ser d'una altra manera, el Sabadell Nord ha rebut els 3 punts als despatxos per l'alineació indeguda del Júpiter, que, recordem, va fer jugar un futbolista que estava sancionat. Per tant, ara l'equip de Pablo Becerril és antepenúltim i suma 11 punts. I, com recorda el tècnic, un d'ells es va sumar al camp de la Guinaueta a la primera volta.
Ja vam poder empatar, crec que vam fer un molt bon partit allà. L'equip ara està en un moment que, ja et dic, més enllà de que a vegades, que el Sabadell no el perdi dos partits seguits, al marge dels despatxos, entra dintre del previst. Al final nosaltres hem anat amb 2 juvenils o 3 juvenils les últimes 4 setmanes. Tenim 6 lesionats de llarga durada. La setmana passada hi eren pocs i Jonay es va trencar els creuats. Per nosaltres competir en aquesta categoria és molt complicat. Per tant, perdre dos partits és entra dintre del previst.
Amb aquest reguitzell de baixes ha hagut d'afrontar el Sabadell Nord les últimes jornades i tota peça que pugui recuperar Becerril serà molt benvinguda perquè, com admet l'entrenador, enfront tindran un rival de molt nivell.
La Guinaueta és un equip que fa les coses, per mi, espectacularment bé perquè té un pla senzill i molt ben executat, que per mi és el que defineix un bon equip. A mi la Guinaueta és un equip que em sembla molt fiable perquè no té mai un dia dolent, sempre és capaç de mostrar un nivell de set i quan estan inspirats, doncs, els resultats són els que són.
L'equip de Nou Barris, com dèiem, és el primer classificat del subgrup amb 20 punts i una jornada pendent, la Guinaueta, i tot just ha perdut un partit en el que duem de Lliga. El Sabadell Nord, per cert, jugarà, per fi, amb certa regularitat a casa després d'haver disputat 4 de les últimes 5 jornades a domicili. El duel contra la Guinaueta, en l'horari habitual a Can Uriac, és a dir, diumenge a 11:45.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. Onze.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa, 12 minutets i les 3 de la tarda el Natació Sabadell de vòlei femení no ha pogut començar amb bon peu el seu paper a les fases d'ascens a Superliga 2 que es disputa des d'avui a Ourense, a Terres Gallegues. En el primer partit d'aquest migdia l'equip d'Hugo Gotuzzo s'ha vist superat en 3 sets pel Badajoz Extremadura, 25-11, 25-17 i 25-13. Marxem cap allà, Hugo Gotuzzo, entrenador de l'equip, què tal, com esteu? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Què ha passat? No sé si més dur del que esperàveu, derrota 3-0.
Sí, la verdad que el otro equipo es
muy fuerte, estaba muy fuerte y jugó un gran partido, y nosotros todo lo contrario. No nos encontramos cómodos en ningún momento, no tuvimos un buen rendimiento en recepción, con lo cual no podíamos recibir esos saques que venían bastante duros y no en ningún momento pudimos desarrollar nuestro juego.
El primer, dèieu, el primer set 11 punts, el tercer 13, el del mig, el segon sí que ha estat una mica més igualat, 17, però molta escletxa, no? Molta diferència.
Sí, yo creo que ni siquiera en el segundo set sentimos que estamos, creo que no estuvimos arriba en el marcador en ningún momento. No, ya te digo, no fue un partido donde uno pueda haber tenido buenas sensaciones por momentos y no se supo aprovechar, no, todo lo contrario. Creo que ellas jugaron sus tres extranjeras, la verdad que lo hicieron muy bien, en un nivel muy muy alto, y eso marcó la diferencia principalmente.
¿Es pot notar la manca d'experiència d'un equip tan jove com és el teu?
Sí, seguramente la falta de experiencia hizo que hubiese un poquito más de nervios que de lo que uno espera, ¿no? Porque evidentemente todos los equipos cuando llegan a esta fase tienen cierta tensión nerviosa, porque uno viene con muchas expectativas, pero creo que lo nuestro sí que al principio estábamos un poquito nerviosos y quizás eso hizo que los saques de ellas nos quebraran un poquito más de lo debido, pero luego ya a partir de la mitad del primer set fue simplemente que el otro equipo era más y jugó mejor.
El grup és de 3, 2 passen a semifinals, un queda eliminat. Ara el partit de demà al matí contra l'Aceites Abril, que és l'anfitrió, és a caixa o faixa. Aquí ja no hi ha volta de full, us ho jugueu tot a un partit.
Todo a un partido, sí, exactamente. Bueno, esta tarde juega el equipo de Badajoz contra el Aceites Abril de Urense. Y bueno, si gana Badajoz, como es de esperar, mañana a las 11 de la mañana nos jugaríamos el pase a semifinales. Pero bueno, es cierto que el quizás Badajoz es un poquito más que Urense, pero claro, Urense va a llenar el pabellón y supongo que va a jugar un gran partido hoy y seguramente también mañana. Así que, pero nosotros estamos bien porque todavía no cambió nada. Perdimos un partido contra el gran candidato, no pasa nada. Todavía tenemos esperanza.
Entenc, Hugo, que aquesta tarda aneu a veure el partit, que servirà una mica per espiar a veure què tal aquest conjunt gallec.
Sí, llevo todo el equipo, vamos a estar ahí mirando el partido y sobre todo analizando a Orense, a ver qué podemos hacer. Por supuesto, tenemos que mejorar nosotros primero, ¿no? Tengo 24 horas para trabajar la parte técnica del equipo, porque el golpe fue duro, pero bueno, eso, la verdad que creo, tengo confianza de que salga bien. Pero bueno, a ver qué podemos analizar y cómo podemos preparar bien el partido de cara a mañana.
I l'última que et faig, ja t'escoltàvem a la prèvia dient precisament que quan l'equip ha estat una mica contra les cordes, allò que heu tingut algun tie-break, etcètera, que sempre donava la cara. Potser ara, això que deies ara, no, de refer-se anímicament d'un cop com aquest, és la clau per tornar a rendir a bon nivell amb aquesta pressió de jugar-t'ho tot a una carta.
Sí, yo creo que este equipo en los momentos más difíciles de la temporada dio la cara y este es un momento justamente terminal. O sea, o ganes o te vas a casa.
Doncs Hugo Gotutzo, entrenador d'aquest equip femení de vòlei del Natació Sabadell, tota la sort del món de cara a demà i que tant de bo que us puguem seguir a les semifinals i qui sap si una mica més enllà. Una abraçada enorme, ànims.
Un abrazo, gracias, saludos.
No deixem encara les fases d'ascens de vòlei perquè l'equip masculí, amb el Jordi Fernández al capdavant, també està immers en els play-offs per aconseguir pujar a Superliga 2. En el cas dels nois, s'està disputant al municipi sevillà d'Utrera, per tant, a l'altra punta del mapa. El club debuta aquesta tarda, d'aquí a una estona, a les 5, contra el Molina Vòlei de Múrcia. Ha tingut una mica de fortuna en quant al grup es creuarà amb dos segons classificats, el mateix Molina Vòlei i el Recuerdo madrileny. Recordem que el format és igual que el de l'equip femení, és a dir, passen els dos primers de cada grup i es juguen l'ascens a la categoria de plata del vòlei nacional a les semifinals dissabte a la tarda. Jordi Fernández, l'entrenador, assumeix el paper de favorits en els dos primers duels.
Sense voler pecar de soberbia, no? i d'excés de confiança, és cert que crec que tenim un molt bon equip, que dins del que és el nostre grup, si juguem com hem de jugar, hauríem de quedar primers sense haver de patir exageradament. I és cert que després tu jugues tot a les semifinals, que és un partit molt dur, i per mi hi ha dos equips que són Valladolid i Utrera, que estan en el mateix nivell que nosaltres i que serà dur.
En un grup de només tres equips, ja una volta, el segon partit agafa una importància capital, indiferentment del que succeeix al primer maig davant del Molina. En cas de guanyar el primer, optes a un hipotètic creuament més assequible, i en cas negatiu és un cara o creu, com li passen a les noies ara mateix per jugar a les semifinals. Fernández analitza el conjunt murcià i posa el focus sobretot en la seva capacitat defensiva.
Un equip molt peleón, la veritat, molt defensiu, juga molt, no tenen grans atacants que baixi la pilota a terra, però sí que juguem molt amb les mans. A priori, insisteixo, si som capaços de portar el nostre ritme de joc, que és un ritme de joc alt i potent en bloqueig, hauríem de poder guanyar bé.
En l'altre grup hi és el Roquetes i també els dos rivals a priori més forts de les fases, l'anfitrió i líder del grup C, el voleibol Utrera, i el primer del grup A, la Universitat de Valladolid. Un dels dos s'enfrontaria hipotèticament al conjunt nedador a les semifinals de dissabte a la tarda amb l'ascens a Superliga 2 en joc. El tècnic del club avisa del nivell dels dos equips, però confessa sobretot que evitaria l'equip sevillà per allò de jugar a casa.
L'equip de casa, Utrera, té un bon equip, té un parell de jugadors top, i l'equip de casa, no? Que sempre té una miqueta d'avantatge al jugar al seu camp, amb la seva afició. Ja diria, a priori, diria que Utrera. Que passa un cop revisat els vídeos, un cop fet scouting, un cop ara, que aquest any és molt més fàcil amb el tema de l'streaming, hem pogut veure diversos partits, i ostres, a mi, Valladolid és un equip que m'agrada moltíssim. És molt complet, té bons centrals, té molt bona recepció, un equip que té certes similituds amb nosaltres. No, és que no et sabria escollir cap dels dos. Jo, si pogués escollir, diria Roquetes, però no tinc gaire clar què passi. En tot cas, l'equip que passi, els dos equips que passin d'aquell grup, seran dos equips molt forts, segur.
Recordem, avui debuten a les 5 els nedadors davant del Molina Boiley, demà segon i últim partit del grup contra el Recuerdo a les 9 del matí i per la tarda les semifinals, que l'horari dependrà de com quedi classificat. En cas de quedar primers, jugaran a 7:15 i si es classifiquen com a segons, a 9:15. Per tant, que les fases, la final es disputarà diumenge a les 12 del migdia amb els dos participants ja ascendits a Superliga 2.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I arribem a les últimes 5 jornades de la Primera Nacional d'handbol i el Creu Alta Sabadell té pendent encara certificar la permanència matemàtica a la categoria de bronze després de la forta ensopegada de l'altre dia a Terrassa. Ara podria ser un cap de setmana propici si els arlequinats fan la feina. D'una banda s'enfronten l'equip que està per sobre dels creualtencs, precisament el conjunt agarenc, contra el que està per sota, un Banyoles, que és qui marca la zona de descens. Un dels dos o tots dos es deixaran punts en el camí i aquí és on el Sabadell podria sortir beneficiat si supera el seu test davant del Joventut handbol Mataró. El tècnic Sergi Cifré reconeix que fa les seves càbales i l'objectiu que té en ment és aquest.
Evidentment, mira quins rivals li queden a cada equip i tal, i la diferència que portem, tot i que som nosaltres, som tres equips allà en un punt, amb Terrassa, que bueno, estem allà amb la diferència d'un punt. I el que sí que també tinc en el calendari és que l'últim partit és contra Banyoles, allà a casa seva. I la veritat és que no ens agradaria tenir que anar allà a jugar-nos la permanència.
Per ara, l'avantatge de 3 punts actual serviria per no haver-se de preocupar l'última jornada, però per mantenir-lo o ampliar-lo, el Creu Alta Sabadell en vol no pot fallar en els partits com el de demà. De la mateixa manera que l'últim rival que va visitar Cal Balsac, la Salle Montcada, el Mataró no es juga res ni per dalt ni per baix. Els maresmencs, concretament, són desens amb 20 punts, amb un coixí de 9 punts respecte al descens, quan només queden 10 en joc. En una situació pràcticament calcada es troba en aquesta jornada l'Oar Gràcia, 11è classificat. Els verdiblancs, un cop deixats molt enrere tots els fantasmes, s'enfronten a unes Plugues que sí que té molt en joc. Els del Baix Llobregat són segons i tenen el repte de rubricar la classificació per les fases d'ascens. Arnau Soto, jugador de l'Oar, no el sorprèn que el rival estigui tan amunt.
Ja ho veiem a principi de temporada, no? Un equip que s'ha reforçat molt bé, un equip que ve fent la feina molt ben feta des de ja fa moltes jornades i, òbviament, no tornaré a ser classificat a la categoria, per alguna cosa serà. Dels últims 5 partits han portat 4 victòries i només ha perdut un. Vull dir que les coses les han fet molt ben fetes.
Un Oar Gràcia, per cert, que recuperarà per fi Hugo Aitzalia. El jugador francès d'origen marroquí, recordem, s'havia quedat atrapat al Marroc, com parlàvem amb ell, quan havia anat allà a veure la família en les vacances de Setmana Santa després que se suspenguessin els vols cap a Espanya per la pandèmia. Aquests dies, de fet, ja s'ha entrenat amb l'equip amb normalitat. El duel davant l'handbol Esplugues tindrà lloc al pavelló al carrer Bocaccio en un horari poc habitual pel primer equip masculí, com és el de demà a 3:15 de la tarda. Afegim un parell de punts en format més breu. El primer de ciclisme, David de la Cruz, disputa aquest diumenge la clàssica Lieja-Bastogne-Lieja a Bèlgica. Serà la primera prova del ciclista sabadellenc després de la Volta a Catalunya i servirà per agafar rodatge abans del Tour de Romandia a Suïssa, on el del Team Emirates competirà de dimarts a diumenge de la setmana vinent. El segon punt de futbol sala. El partit del grup Zarraona Estudi Barcelona, que havia de jugar a la Sentiu aquest cap de setmana, ha quedat ajornat per 3 positius per coronavirus al conjunt de la Noguera. Els de Darío Martínez lluiten per la permanència a la tercera divisió de futbol sala en un grup que acumula les últimes setmanes diversos ajornaments per culpa de la Covid. Ara mateix els zarraonistes són qui marquen el llindar de la permanència. I d'aquesta forma pràcticament arribem a les 3. Només em queda desitjar-vos que gaudiu com toca d'un dia com el d'avui. El de Sant Jordi també ho fa des de l'altra banda del vidre el Roger Benet a les vies de so. Més informació, com sempre, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Que vagi bé el divendres. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.